Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Molt bona tarda i gràcies per acompanyar-nos un dia més al Viatge a l'Altre. M'acompanya, com cada dia, la Raquel Sanz, aquí al meu costat. Bona tarda, Raquel.
Bona tarda, Felip.
I des del control tècnic, la Marina Carbonell. Bona tarda, Marina. De seguida comencem amb el programa d'avui, però abans no podíem deixar de preguntar per Sant Jordi. Com us va anar? Us van regalar alguna rosa, algun llibre? Què tal? Raquel, tu què tal?
Bé, la veritat és que vaig tenir una rosa de llaminadura.
Oh!
Que mira, no està malament. I un llibre.
Te la vas menjar?
Sí, haig de dir que sí.
I el llibre bé?
Sí, és molt interessant, així de misteri i tal. Tu què tal?
Jo bé, m'han regalat un llibre i molt bé, molt bé. Ja m'he llegit i tot. Sí, sí.
Jolín,
molt ràpid.
Això sí, sí que és rapidesa.
Sí, sí. Doncs bé, després d'aquest petit encís, comencem des dels estudis d'Ona Codinenca, el dial 107.2. Us parla Felip Querol, que sóc jo, i comencem quan són les 8:02. Començarem recordant les pistes que figuraven al paperet que la Raquel va treure en el programa anterior. En la recorda, Raquel?
Sí, la repetim. No existeix el dret sobre la propietat privada de la terra. La segona és, no hi ha carreteres entre els nuclis habitats. I l'última va estar tancada als estrangers uns quants anys.
Aquestes eren les pistes que hi havien escrites als paperets. De quin país es tractarà? Alguna idea? Crec que per les xarxes socials algú havia encertat, però bé, no, de moment no ho direm. La Raquel, a més d'aquestes pistes, però ens facilitava algunes altres per tal que ho trobéssiu més fàcil a l'hora d'adivinar-ho. Ens les dius, Raquel? Quines vas dir així d'estranguis?
Sí. Vaig dir que feia i fa molt fred i molt poca gent ha visitat aquest país.
I per si en voleu alguna més, doncs aquí en donem dues més. Té la major tassa de suïcidis del món. I en una extensió de 2 milions de quilòmetres quadrats, tan sols hi ha 2 jocs de semàfors en un carrer de la seva capital. O sigui, 2 jocs de semàfors en un carrer. Res més. Però per si de cas no ho heu encertat, avui parlarem de Groenlàndia.
Comencem amb 4 dades bàsiques del país. Bé, tal com us hem dit fa uns instants, Groenlàndia, amb una tassa de 83 suïcidis anuals per cada 100.000 habitants, ostenta la primera plaça mundial, molt per sobre dels seus competidors, Lituània i Corea del Sud. Una dada que encara no hem comentat és que es tracta de l'illa més gran del món, amb una llargada d'uns 2.655 quilòmetres. Pel que fa a la seva ubicació, la situem entre l'oceà Atlàntic i l'oceà glacial Àrtic, en la zona nord-oriental del continent americà. Els països més propers són Canadà, a l'oest de la badia de Baffin, i Islàndia, a l'est, separada de Groenlàndia per l'estret de Dinamarca. Cal dir, però, que administrativament pertany al Regne de Dinamarca. Atenció, això és bastant curiós.
Bastant, sí, jo no ho pensava, però bé.
La seva capital és Nuuk, i la forma de govern és una democràcia parlamentària. Tot i això, hi ha una figura... Hi ha la figura d'un monarca, que en aquest cas és Margarida II de Dinamarca, i també d'un primer ministre, que és en Kim Kielsen.
La moneda oficial és la corona danesa, que en comparació a l'euro, l'equivalència seria aquesta. Un euro seria igual a 7,44 corones daneses, mentre que una corona danesa és igual a 0,13 euros. Si parlem de l'extensió, té un total de 2.175.600 quilòmetres quadrats, gran part dels quals corresponen a la glacera continental groenlandesa, concretament 2.106.000 quilòmetres quadrats, és a dir, la major part d'aquest país és gel. Això vol dir, en poques paraules, molt i molt de fred. Tant és així que és la segona massa de gel més gran del món, després de l'Antàrtida. L'any 2013 es va saber una dada ben curiosa, i és que sota la capa de gel hi ha un gran canyó més gran que el Gran Canyó de Colorado. O sigui, si, perquè us feu una idea, suposo que l'haureu vist a la tele o en fotos o tal, és un lloc enorme, doncs imagineu-vos aquell lloc una mica més gran, tot de gel per sota. I si pensem en els habitants, En són uns 57.000 en total, o sigui, molt poquets. D'aquests, uns 50.000 són inuits, mentre que els 7.000 restants són danesos. Per tant, la densitat de població és de, atenció, és molt baixa, 0,026 habitants per quilòmetre quadrat. És a dir, a més de fer molt i molt de fred, estan ben amples, cosa que no ajuda a tenir calor. Potser és aquesta la causa que hi hagi tants suïcidis. En fi, no ens posarem a descobrir les causes, però, en fi, tenen molt de fred i són molt poca gent.
I qui són els inuit? Doncs, perquè ens enteneu, són els que anomenem vulgarment com esquimals. Com sabeu, tradicionalment eren nòmades i caçaven. Aprofitaven totes les parts de l'animal per menjar, abrigar-se, construir habitatges, eines de caça... Quines peculiaritats té aquesta cultura? Doncs bé, s'organitzen en grups familiars i cada membre té assignada una tasca específica. Atenció, perquè una de les seves característiques és la forta divisió per gènere. Les unions i divorcis són aprovats pels ancians de la comunitat, tot i que es permet la poligàmia. Ara bé, actualment, a causa del fort procés d'aculturació, s'està produint un deteriorament important de les seves formes de vida originàries.
Els idiomes oficials són el groenlandès o groenlandès, que diríem que és l'idioma dels inuit, i el danès. Però cal dir que dins la societat inuit s'hi distingeixen tres grups lingüístics. Un és el kalallit, a la costa occidental, l'altre és l'inugit, al nord, i el tercer és el lit, a la costa est. Pel que fa a la religió, la predominant és la luterana. Hi ha un nombrós grup baptista i una petita comunitat catòlica.
És ben curiós que tot això, o sigui, tinguin tres idiomes ben diferenciats quan és una comunitat tan petita.
Sí, o sigui, molt, molt, molt curiós. A part és que, clar, com que les distàncies són tan grans i els mitjans de transport tampoc és que siguin allò per tirar coets, doncs la comunicació entre uns grups i altres tampoc és que sigui molt fàcil.
No, clar, és que m'imagino sentir-te com l'únic habitant de la Terra, no? És com...
Exactament.
També ets com l'únic habitant de la Terra, però dos semàfors en un carrer, què dius? Per què?
Perquè existeixen.
Per explicar-vos més coses sobre Groenlàndia, potser és millor que ho faci la nostra entrevistada d'avui. Ella es diu Estela Marín i és l'autora del blog Comer Rico y Sano. Hola, Estela.
Buena.
Hola, què tal?
Muy bien. ¿Y vosotros?
Muy bien,
muy bien,
aquí.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Buenas tardes. Buena tarde.
Estoy con mi compañero Felipe y entre él y yo tenemos unas cuantas preguntas sobre tu viaje a Groenlandia. ¿Cuándo visitaste el país?
Pues fue en el verano, en agosto de 2014.
¿Y cómo te preparaste para ir?
Pues la verdad es que mis suegros han ido muchísimo porque tienen allí familia. Y le gusta mucho el país. Entonces ellos ya habían ido bastantes veces, con lo cual nos contaron. Y bueno, por lo demás leí en internet. Tenemos en Dinamarca, donde yo vivo, hay mucha población groenlandesa. Entonces pues también hablé con conocidos de allí para saber un poco lo que esperarme. Pero vamos, no sabía lo que esperarme de todas maneras cuando llegué.
Claro, todo ir en agosto hacía mucho frío.
Sí, desde luego, y yo creo que estábamos por los 10 grados de manera más o menos constante, pero cuanto más te acercabas al agua, más se notaba. Yo creo que cuando estábamos fuera navegando, se notaba como varios grados bajo cero, aunque estuviéramos a 10 grados.
Jolín.
A mí me gustaría preguntarte, Estela, la primera impresión, ¿cómo la describirías? Te has quedado sin palabras.
Sí, es que creo que es lo que me pasó al llegar. Me quedé sin palabras.
Ostras.
No, sí, era, no era comparable con nada que yo conociera de antemano. Entonces me quedé sin palabras. No sabría decirte una palabra que lo describa. Porque por una parte era desolado, porque son paisajes muy llanos, muy áridos. Es todo roca, entonces tampoco hay edificaciones ni nada así. Los poblados son de muy poca gente. En la ciudad donde yo estuve, en Ilulissat, hay 4.500 personas y eso es un núcleo muy grande. Entonces, yo creo que a lo mejor desolado, pero luego muy cálido para un sitio tan frío, muy cálido por la bienvenida de la gente.
O sea, la gente es muy acogedora, aunque sean países sí. fríos, o sea, aunque sea un país frío, la gente te acoge perfectamente bien.
Sí, de hecho yo me hospedé en una casa local con dos groenlandesas.
Ajá. Y las a las groenlandesas no las conocías previamente, ¿verdad? ¿O sí?
No, no. Fue a través de estos conocidos, ellos tienen un hotel allí en Ilulissat y nos dieron a elegir entre quedarnos en el hotel o en una casa local. Y eran dos empleadas del hotel que vivían allí y nosotros escogimos, mi marido y yo, escogimos vivir con ellas para, no sé, para tener un acercamiento más directo con la gente de allí y con la cultura.
Cuando te acercas y conoces o hablas un poco con la gente de allí, ¿te da la impresión de que sean, no sé cómo decirlo, de, no sé si depresivos o desanimados, no sé, negativos? No.
No, pero sí tienen la fama, por ejemplo, de tener una relación muy natural con la muerte. Y, por ejemplo, nosotros en uno de los paseos que dimos, llegamos a una cala que se llama, un acantilado, que se llama Kellingkloften, y es como el acantilado de las viejas. Y es que hay una leyenda que cuenta que los groenlandeses, para no ser una carga para su tribu, para su gente, cuando notaban que, por ejemplo, ya no tenían dientes y no podían alimentarse o no les quedaba familia que pudiera mantenerlos, se suicidaban. Era una cosa totalmente aceptada en la sociedad. Entonces, las mujeres en concreto se tiraban al agua congelada desde este acantilado, mientras que los hombres se metían a un kayak y cuando llegaban a una zona alejada se daban la vuelta en el kayak hasta que se ahogaban. Y era algo totalmente aceptado.
Lo estás describiendo como es un proceso por el cual, si vives allí, tienes que pasar, ¿no? Por lo que dices.
¿Cómo?
Que por lo que cuentas es una experiencia por la que, si vives allí, al final tienes que pasar.
Sí.
Ostras, eso es muy fuerte,
entonces,
¿no?
No, hoy en día, pero entonces era así. Lo que pasa es que, claro, esto ha marcado a las generaciones siguientes. Aunque ya no es algo que sabes que te tiene que llegar, ha hecho que vean de una forma más natural, más cercana a la muerte, que no sea tal trauma para ellos, el suicidio. Es algo más normalizado en su sociedad.
Madre mía, eso es muy fuerte, jolín.
Hombre, también sí, es normal, pero es comprensible, ¿no? Uh-huh. Antes que ser una
sí,
carga.
Es que era supervivencia, porque ellos no podían vivir en un sitio. Se tenían que mudar dependiendo de lo que pudieran cazar. Y eso cambia con las temporadas, con las estaciones. Y entonces pues ellos tenían sus embarcaciones donde se mudaban de las casas de invierno a las de verano, de un poblado a otro, y era cuestión de supervivencia.
Ostras.
Jolín, pues es una característica esencial para sí. conocer más al pueblo sí. groenlandés. Y Estela, ¿cuántos días estuviste por allí?
Estuvimos 12 días.
¿Y hicisteis varias excursiones? O
sí, sí. Fuimos varias veces navegando. Una de las veces fuimos al glaciar. Lo que ocurre es que el glaciar no te puedes acercar más de 2-3 kilómetros porque sería peligroso, porque si hay un desprendimiento no da tiempo a navegar, a alejarse de allí. Entonces el glaciar nos quedamos a eso, una distancia de 2-3 kilómetros, que de todas maneras es impresionante porque notas los temblores, se oye el ruido, que es bastante preocupante, la verdad, la velocidad a la que se está derritiendo, porque lo notas estando allí. Los icebergs sí que puedes pasar por al lado y tocarlos. Y
ostras.
Y bueno, una de las veces encontramos una familia de ballenas, y al principio con los prismáticos y tal, pero luego ya estaban tan cerca que echaban las fotos ni zoom ni nada. Estaban al lado. No son ballenas de estas como de Moby Dick, la gran ballena blanca, sí. Son ballenas jorobadas, son más pequeñitas, pero es impresionante igualmente.
Vaya. Sí. Una curiosidad que tengo, porque claro, para comunicarte con ellas, ¿cómo te comunicabas?
Danés,
claro.
Que
vale.
Fue una de las cosas que más me sorprendieron, porque claro, tú llegas a Groenlandia y en España no pensamos en Groenlandia como parte del territorio del reino danés. Uh-huh. O yo por lo menos no tenía esa idea en la cabeza, y aunque había vivido muchos años en Dinamarca ya, cuando llegué allí yo también pensaba cómo me iba a comunicar con ellos. No esperaba tampoco que la población general tuviera un nivel de inglés.
Exacto.
Entonces cuando llegué y vi que perfectamente me podía comunicar con todo el mundo en danés, pues la verdad fue un choque bastante grande, me sorprendió muchísimo.
Ostras.
Pero en general era, o sea, no era problema. Las generaciones más jóvenes ahora están cambiando la legislación y ya no es obligatorio aprender danés de la misma manera. Entonces sí que podía ser que con las generaciones más jóvenes no pudieras comunicarte si no era en inglés o en groenlandés, pero con el resto, todo el mundo en danés.
Claro,
ellos hablan su lengua, pero...
Los más jóvenes, por lo que dices, hablan groenlandés, pero tampoco a lo mejor saben más idiomas. La cosa de la educación, ¿cómo está por allí? ¿Sabes algo?
Sí, es limitado. Yo, por ejemplo, me llegan muchas ofertas de trabajo para Groenlandia porque buscan entre la población danesa, porque ajá, tienen un cierto conocimiento del sitio, una cierta relación, porque no hay gente suficientemente preparada en Groenlandia o no pueden continuar sus estudios. Y el problema es, como pasa en Islandia también, que muchos se van a Dinamarca para terminar sus estudios, pero luego no quieren volver.
Claro.
Entonces se suponía que iban a Dinamarca para luego prestar un servicio en su país, pero luego no tienen ganas de volver porque o bien se han echado novio o bien les ha gustado más aquello o bueno, porque han tenido una vida dura en Groenlandia y no les apetece.
Pero sí que existe, en fin. Pregunto, es ignorancia, sí que existe un sistema de educación reglado o
sí,
no.
Sí. Lo que pasa es que el tipo de perfil que allí resulta útil es más oficios tradicionales, claro, la pesca, uh-huh, la carpintería, pero eso pasa también en las Islas Feroe y en Islandia, uh-huh, que no hay tanta demanda de otro tipo de profesiones del sector terciario, no hay,
claro,
tanto tipo de demanda.
Evidentemente.
Entonces, claro, tampoco forman a tanta gente en ese aspecto, pero sí que hay escuelas bien organizadas, ahí tiene mucha mano Dinamarca, obviamente, son los que más invierten en el sistema educativo groenlandés.
Y, por ejemplo, los padres o digamos los abuelos, ¿cómo ven el hecho de que los jóvenes se vayan a estudiar a Dinamarca y que luego a lo mejor no quieran volver? ¿Lo ven bien o...?
Pues yo creo que como aquí, los hay que dicen, suerte, suerte que tú puedes, vete, y los hay que les da mucha pena porque ven que eso obviamente perjudica a la sociedad groenlandesa.
Evidentemente, claro.
Yo creo que hay una mezcla de emociones en ese sentido.
Muy
de
fuerte.
Hecho, tú antes me preguntabas por el carácter depresivo, y yo creo que no es tanto que tengan un carácter depresivo, sino que antes tenían un propósito en la vida. Ellos se levantaban por la mañana, iban a pescar, entonces por la mañana nada más levantarte, yo veía a los pescadores, a los cazadores despellejando focas, esas pieles se utilizaban para construir las tiendas de campaña de verano como tipis, para reparar las barcas, para hacer bolsos, para vender ropa. Luego preparaban la carne, tenían que alimentar al poblado. Hoy en día hay supermercados, entonces ya no es tan necesaria la actividad de la pesca como antes. No pueden competir con los precios europeos de las pieles, entonces
claro,
mucha gente no tiene un propósito, no encuentra razón para levantarse por la mañana porque lo que su familia siempre ha hecho ya no es útil para el mundo, sienten. Entonces muchos acaban pues bebiendo o en fin. De ahí viene la depresión, no es porque tengan un carácter depresivo, sino porque parece que no hay... falta una adaptación al mundo moderno.
No, claro, yo también lo decía porque, no sé, por lo que hemos leído, ¿no? O por lo que normalmente la gente lee, que el frío, al estar siempre con frío afecta, a lo mejor también las pocas horas de luz a veces, no sé, el hecho de a lo mejor tampoco querer salir a la calle por el clima, no sé, al final puede afectar eso, es más que nada...
Sí, bueno, desde luego físicamente afecta. Yo estuve muy enferma cuando me mudé a Dinamarca por la falta de vitamina D, por la falta de luz solar. Pero bueno, también es verdad que ellos están muy adaptados a su medio. Y de hecho la dieta en la que ellos se basan para nosotros sería... nos mataría, vamos, no podríamos soportarla, pero para ellos no es una dieta desequilibrada y ellos han sobrevivido, es decir, como especie, como civilización.
Porque, en tu blog lo explicas, ¿no? Pero así para los oyentes, ¿qué platos son los más típicos, por ejemplo?
Pues yo en mi blog comentaba que lo más curioso es que su dieta se basa prácticamente por completo en la grasa y en la proteína. No consumen apenas lácteos. De hecho, un 90% creo que es de la población es intolerante a la lactosa. y no hay frutas ni verduras. Ahora, hoy en día, sí que se cultiva lechuga en el sur de Groenlandia, pero normalmente no, o sea, antes no había. Frutas, hay una baya negra ácida en el verano, malísima, pero es lo único que tienen. pero por lo demás no se consumen productos frescos en ese sentido. Bueno, aparte de pescado y carne, y se consumía crudo, que era por lo que tenían muchos problemas dentales. Pero, por otra parte, las vitaminas que nosotros recibimos de frutas y verduras, como puede ser la vitamina C, la A, la D, la E, ellos la reciben de las vísceras, del colágeno de la piel de los animales, de la grasa de los animales, que nosotros no nos llega porque lo cocinamos.
Y aparte, bueno, perdón que te interrumpa, pero ¿no crees también que el hecho de comer siempre lo mismo, con tan poca variedad, también acaba un poco desquiciándote? Creo, ¿eh? No sé.
Depende, si has probado otra cosa.
Ya, sí, bueno.
Porque
ya
echas otras cosas de menos. Pero si es lo que toda la vida has comido, no creo que te lo plantees de la misma manera. O sea, tú, si sabes de otras opciones, te puedes plantear, ¿y por qué yo no tengo la opción, no tengo la posibilidad de comer otra cosa? Pero si es lo que tu abuela y tu madre te han inculcado, al final eso es lo que te gusta y eso es lo que echas de menos.
Sí, sí, por supuesto que sí. Es lo que ves cada día. Pero, por ejemplo, imagino que hará años, ya imagino que hay internet, hay televisor, o sea, hay un montón de medios con los que reciben información de otros lugares, y quieras que no, es como saber que existen más cosas pero que no puedes acceder realmente, ¿no?
Sí, sí, de hecho, hoy en día, por ejemplo, tiene un problema muy grande porque de los canadienses y los americanos que tienen allí bases, les ha llegado la cultura de las patatas fritas, por ejemplo, o las hamburguesas.
Vaya, eso no sé si es muy bueno, pero bueno.
Sí, les encanta. Y entonces eso ha sido un problema porque no tienen una disciplina en ese sentido. No están acostumbrados a tener cierto tipo de productos como hidratos de carbono. Entonces les afecta mucho y lo consumen en exceso porque simplemente es algo rico para ellos. No se plantean cómo les afecta.
Y nuevo, claro.
Más allá. Pero bueno, sí, que realmente lo que comen es reducido. Es el reno, el buey almizclero, la foca, la ballena, morsa, el fletán, el cangrejo de nieve y camarones.
¿Has visto? Todo vale, muy típico, sí, todo. Sí.
¿Y oye, tú, Estela, probaste alguno?
Sí, sí, sí. Nosotros la verdad es que tuvimos mucha suerte porque fuimos a un hotel de allí de Ilulissat, que es el Hotel Arctic, y ellos tienen una vez a la semana un buffet groenlandés. Entonces tienen todos los ingredientes típicos, tanto tienen algunos a la manera tradicional y otros adaptados a la gastronomía moderna. Entonces probamos, por ejemplo, el matak, que es piel de ballena, es como si dijéramos tocino de cerdo, pero ¿sí? Ellos lo tienen de piel de ballena y es crudo. No es agradable tener la boca, pero es muerde, extraes el sabor a mar y lo tragas.
Vale. Esto tengo que deciroslo porque no lo podéis ver. La cara de Raquel ahora mismo era un poema. No me siento por Dios.
Es que yo vi algunas fotos y claro, al principio dices, ¿qué es eso? Luego lo lees y dices, no sé. O sea, yo lo probaría porque siempre que voy a los sitios lo pruebo.
Claro,
pero
es que ya que vas
realmente.
Pero entonces lo describirías, sí, como sí, algo que comes y luego no repites. No repetirías por gusto. Por lo
a
que
ver,
dices.
Yo te digo que fui al buffet groenlandés dos veces. Y si hay algo, sí que hubo varios platos de los modernos, o sea, de los que usaban los ingredientes tradicionales, pero a una forma moderna, que pensé, esto está buenísimo. Pero luego hay otras cosas que pensé, bueno, me alegro de haberlo probado, pero no necesito comerlo más.
Una y no más, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, por ejemplo, el cangrejo de las nieves, que simplemente lo cuecen, es el cangrejo fresco del agua, y lo cuecen. Es delicioso, o sea, yo sueño con ese cangrejo.
¿Has visto?
Y luego hacen unas terrinas de vieira, hacen, bueno, ya te digo que allí no hay verduras, entonces ahora se ha puesto de moda al recoger algas. Y claro, hacen ensaladas como si fueran las ensaladas japonesas, estas de alga wakame.
Sí.
Pero eso es algo muy moderno. O sea, eso no es lo que ellos comen. Y luego el plato nacional, que es la suasa, la sopa de ballena o de foca. Uh-huh. A ver, pues es agua con sal, pimienta, laurel, cebolla y patatas si estamos de fiesta, y si no, pues simplemente la foca, la ballena y su hígado. Entonces, pues la verdad, yo me alegro de haberlo probado, pero no es una cosa que diga, tengo que volver a Groenlandia por pero, eso.
Yeah. Oye, una pregunta. Cuando estabas allí, ¿qué rutina llevabas más o menos? Lo pregunto porque, no sé, siento curiosidad a la hora de saber a la hora que se levanta la gente, a la hora que comen, a la hora que cena, porque normalmente aquí llevamos un horario bastante, bastante diferente.
Hmm. Hombre, era verano, entonces en verano, como es la época donde ellos tienen un poco más libertad para estar fuera, todo es un poco más flexible. Cuando nosotros llegamos, creo que a los 2 días era el último día de colegio, entonces vimos a todos los niños en el traje tradicional groenlandés celebrando el final de curso.
Ah, oh, mira.
Sí, entonces supongo que antes de ese final de curso, pues la rutina era como un poco como aquí, tú te levantas, vas al colegio, allí es jornada intensiva como en Dinamarca y cuando terminas pues te vas a tu casa, comes en el colegio. Uh-huh. Trabajo, pues ya te digo, como el trabajo, el perfil laboral es un poco distinto, entonces el padre a lo mejor sale con la escopeta, se va a cazar focas por la mañana y luego ya vuelve a casa con... O pasa por el mercado, les dice, mira, esto es lo que he pescado hoy, os lo dejo y si lo vendéis luego me dais mi parte, mi comisión. Uh-huh. Entonces, las ocupaciones a lo mejor son distintas, pero las rutinas son un poco similares. Luego ya, cuando acabó el curso, pues ya era distinto, ya veías a los niños corriendo por ahí de arriba abajo, y salvo que lloviera o algo, como no había nieve y se estaba bien, pues la gente paseaba, la verdad.
Ah, pues bien.
Pues sí.
No tenía sensación de tener mucho frío, no.
A ver, yo venía de Dinamarca, entonces también...
Ya, claro.
La sensación, supongo que será un contraste mayor si vives en España.
Claro.
Pero ya te digo, si estabas fuera del agua, era agradable. O sea, era raro porque estás en agosto con un chaquetón, pero era agradable, era soportable. Sí, sí, para nada era problemático. No íbamos con botas especiales, íbamos con unas deportivas y perfectamente. Lo único era cuando salías al agua, entonces sí que íbamos con ropa impermeable, cortavientos, gorro, guantes, porque en el agua es una sensación
claro.
de congelarte, de no poder abrir la boca del frío.
Claro. ¿Volverías?
Claro que sí.
Claro que
de
sí.
Hecho, mis suegros están planteándose... casarse en Groenlandia este verano.
Bueno, pues la...
Pero
la...
sí, sí, claro.
Es la mejor excusa.
Sí.
No, pero claro que sí. Mira, aunque solo fuera por volver a comer el cangrejo de la nieve... No.
Lo otro ya no, pero el cangrejo de la nieve eso hay que repetirlo,
¿no?
Pero
sí,
¿no?
Claro que volvería. Además, me gustaría explorar otras partes de Groenlandia, porque yo estuve en la costa oeste. Pero no estuve en el sur, que debe ser bastante distinto.
Claro,
porque,
es que es enorme, hombre, es enorme. Claro.
Claro, bueno, también es verdad que hay una parte de la costa este que ni siquiera tiene terreno administrativo, no tiene dependencias, no cuenta para nada, porque como es todo hielo, es inhabitable, no pertenece al mapa geográfico, pero administrativamente ni siquiera lo cuentan.
Vaya. Oye, una pregunta que te quería hacer, no viene mucho a cuento, pero bueno. He leído que está bastante aceptada la poligamia, ¿es cierto?
Que yo sepa, no.
Por eso lo preguntaba,
no, no te lo desmiento porque no lo sé, pero que yo sepa, no he leído nunca nada al respecto, ni he oído nada al respecto.
Las estructuras familiares son como las conocemos aquí, ¿no? Digamos.
Sí, son bastante tradicionales, por lo que yo... Uh-huh. Por lo que yo pude experimentar. De hecho, cuando vas allí, una película de la que te suelen hablar es La boda de Palo, que muestra un poco cómo vivían entonces cuando los daneses llegaron a Groenlandia, cómo era Groenlandia realmente, solo con los inuit. Uh-huh. Y yo no... Bueno, lo que muestra la película es la estructura de padre, madre, hijos y... O sea, muy, muy común.
Lo que estamos acostumbrados, digamos.
Sí.
Perfecto. Pues...
No Pero sé no si... te lo desmiento, no lo sé con seguridad.
No, y es porque lo hemos estado leyendo y digo... me chirriaba un poco, pero digo, no sé.
Bueno, también supongo que a lo mejor si tu hermano se ha casado con alguien y tu hermano no puede alimentarlo, no lo acoges como...
Ya,
en
claro.
la familia, o a lo mejor si tu hermano
sí,
muere...
Sí, eso sí, eso ya. Sí.
¿No?
Pero ya es una forma de como de reunificación social.
Claro. Pues no sé si Raquel tiene alguna pregunta más.
No, ya está. Yo la verdad es que ahora tengo ganas de probar el cangrejo.
Sí.
Lo he dicho tantas veces que ya me empieza a entrar el hambre.
Más a estas horas.
Buenísimo, sí, lo sí. recomiendo. Bueno, y si os encontráis algún cazador que no se extrañe que os ofrezca, como están en el momento despellejando y sacando los órganos, os ofrecerán hígado, bueno, latiente, recién sacado de la foca. Yo no me atreví, mi vikingo sí, mi marido sí.
¿Y qué tal? ¿Le gustó o qué?
Pues dice que sabe mucho a hierro, que no es sorprendente porque, bueno, claro, vísceras, sangre, pero que pues a lo mejor no lo haría otra vez, pero que le gustó la sensación de haberlo probado.
Claro que sí, hay que probarlo.
Eso, ellos se lo toman de merienda cuando están cazando. Aunque, oye, nosotros habíamos preparado salchichas de buey almizclero cocinadas y tampoco le dijeron que no al bocadillo.
Hombre. Ya te digo.
O sea, que de todo se aprende.
Sí, sí. Pues muchísimas gracias por...
Una experiencia.
¿Cómo?
Sí. No, que sí, que toda una experiencia.
Sí, la verdad es que nos ha encantado escucharte y todo lo que nos has explicado. Pues muchísimas gracias, Estela, por tus palabras y por tu aportación. La verdad es que ha sido súper interesante y súper súper divertido, la verdad.
La verdad es que sí, o sea, muy, muy interesante. Hemos visto otra perspectiva que hasta ahora no teníamos.
Sí.
O sea, que te lo agradecemos muchísimo.
Bueno,
pues un abrazo y muchas gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Adiós.
Hasta luego.
Buenas tardes.
Ara continuarem, després de parlar amb la nostra entrevistada, doncs continuarem amb la història. I la història diu així: hi havia una vegada un home viking anomenat Thorvald i el seu fill Eric que van abandonar Jaden, a Noruega, i van anar a Islàndia, que per aquell temps ja havia sigut poblada. Es van establir a Drangar, a les Roques Altes, i allà Thorvald va morir. Eric, conegut com a Eric el Vell, es va casar amb Jotlild, i es van traslladar a Erikstadi, al costat de Vatn. Allà van tenir un nen. Eric va ser desterrat de Brefafort per matar a dos homes i per aquest motiu van haver de traslladar-se a la illa dels Bous, a Erikstadir. Eric va ser declarat un proscrit i per aquest motiu va haver-se de traslladar de nou més enllà de les illes. Va navegar rumb perdut i arrossegat cap a l'oest a través de l'oceà. Allà va descobrir els illots de Gumjorn. Va continuar pel glaciar Snæfell i va trobar el país que estava buscant. Va desembarcar a Mitjökull, el glaciar mitjà, i que avui en dia es coneix amb el nom del Blaserk o la camisa blava. Va decidir quedar-se allà i anar descobrint si aquella terra era habitable. Va anar donant nom allò que trobava i al cap de 3 anys va tornar a Islàndia i va donar nom a la terra que havia descobert. Com no, és Groenlàndia, és terra verda, perquè creia que la gent voldria anar a una terra que tingués un nom més atractiu.
L'hivern que Eric va decidir anar a explorar i conquerir el país, també ho van fer 25 vaixells, però només 14 hi van arribar. La resta va haver de tornar o es va perdre en alta mar. Per tant, aquella terra tan verda no ho va ser tant, i la població nòrdica no va superar mai els 2.000-5.000 habitants, entre el segle X i el XVI. El declivi de pobladors a Groenlàndia va començar a finals del segle XIV amb la pèrdua d'un dels assentaments principals, a l'inici del segle XVI. Es tracta de l'última referència escrita a un assentament occidental a Groenlàndia. La vida allà sempre va ser dura. Sobrevivien per l'intercanvi i el comerç, però el terme Terra Verda va ser un engany publicitari d'Eric el Vermell per atraure gent cap a aquella terra dura i freda. Abans d'aquest descobriment, l'illa va estar habitada pel poble d'Orset, avantpassat directes dels Inuit. Els Inuit va ser l'únic poble que va habitar l'illa durant segles, però en record de la colonització vikinga, Dinamarca va reclamar el territori i el va colonitzar a partir del segle XVIII, obtenint així el monopoli comercial. Durant la Segona Guerra Mundial, Groenlàndia es va separar social i econòmicament de Dinamarca i es va acostar a Estats Units i Canadà. Després de la guerra, el control va tornar a Dinamarca. Tot i que és autònoma des de 1979, segueix formant part del Regne de Dinamarca. L'illa és l'únic territori que s'ha separat de la Unió Europea, tot i que posseeix el títol d'estat associat.
Anem ara amb les festes nacionals. Pel que fa a les celebracions tradicionals, no en tenen gaires i, clar, és comprensible si tenim en compte el fet que fa molt i molt de fred. Entre les festes n'assenyalaríem tres que serien les més destacades. La primera seria l'anomenada Olutenket, el 21 de juny, que és el dia més llarg de l'any, i que també és el solstici d'estiu, amb més hores de llum natural i, per tant, motiu de celebració. Clar, hem de pensar que les hores de llum són molt, molt limitades i, per tant, és comprensible que el dia més llum natural de l'any doncs, sigui una data tan assenyalada. De fet, tant és així que el dia nacional, o sigui, que és el Dia Nacional de Groenlàndia. Aquell dia, el dia d'Ullontunec, la gent llueix el vestit típic de Groenlàndia, amb els colors de la bandera, que són el blanc i el roig. La capital, Nuuk, també es vesteix amb els colors de la bandera i és un dia ple d'actuacions i espectacles pel carrer. L'altra data assenyalada és Nadal. És bastant similar al que estem acostumats, però difereix molt pel que fa a la gastronomia. Per exemple, és tradició menjar matak. És, com hem dit abans ja, és pell de balena amb tires de greix, que té un gust així perquè diuen no per gaudir-lo, però bueno, a mi no m'importaria provar-lo. Un altre plat típic de Nadal i de reunions familiars ho és el kiviak, fet amb algues, que són unes aus autòctones de Groenlàndia i estan embolicades en pell de foca durant 7 mesos fins al punt d'arribar a la fermentació. Una altra tradició molt típica, ja no parlem de menjar, sinó d'una altra pràctica, són les travessies que es fan amb trineus i gossos cap a les terres del nord, tot recordant les velles tradicions.
I ara anem amb què heu de visitar si aneu a Groenlàndia. Hem fet un recull de 12 coses que veure o fer durant la vostra estada a la segona illa més gran del món. Aquestes són les recomanacions de Paco Nadal, autor del blog que porta el seu nom. La primera, passejar en caiac per Narsaq o Eiríksfjord. És igual on tinguis la teva base. És important fer una excursió a Narsaq o Eiríksfjord per passejar en caiac. Aquesta paraula és esquimal i serveix per referir-se a aquesta embarcació. No necessites preparació prèvia i podeu escollir qualsevol població que compti amb un fiord i tingui sabers.
El segon dels llocs seria, o sigui, la segona de les recomanacions seria observar les balenes de Kaketarsuaq. Atenció amb el nom, Kaketarsuaq. És un bonic poble pesquer situat a la Bahia de Disco, l'illa del mateix nom. Molt recomanable agafar el vaixell o barca per veure la feina dels pescadors el dia a dia i veure les balenes minke. Són les, diguem, les japerudes, no? o que tenen el cap arquejat i passen l'estiu aquí alimentant-se.
Ilulissat i Disco Bay. És el número 1 de Groenlàndia per veure. És una petita població pesquera que se situa a la desembocadura de Icefjord, un glaciar per al que surten a l'any de Disco Bay més de 20.000 milions de tones de gel en forma d'iceberg. El paisatge és apocalíptic segons l'època de l'any, com una badia plena d'illes de gel gegants que canvien d'ubicació quasi cada hora. Fins ben entrat l'estiu, la badia és inaccessible amb vaixell.
Com no, les aurores boreals. És un dels grans espectacles de l'Àrtic. Es poden veure en qualsevol lloc de Groenlàndia, fins i tot a l'extrem sud, a principis d'agost.
El Museu de Nuuk. És el millor museu etnogràfic de l'illa. El Museu Nacional es troba en l'antic barri pesquer de Nuuk, la capital. Té una excel·lent col·lecció d'art groenlandès, peces arqueològiques, vestuari tradicional inuit, barques esquimals, reproduccions de les cases tradicionals i un llarg, etc. La joia del museu són 4 de les 8 mòmies de Qilakistok, cadàvers de diverses dones i 2 nens momificats de forma natural i trobats en un enterrament de 1475, prop de Umanaki, i que ha servit per revelar com vivia i vestia la gent de l'Àrtica en aquella època.
El sisè consell que ens donaria és Kasiasuk. En aquest petit assentament d'inuits en l'extrem sud d'Eiríksfjord es pot veure la reproducció de la primera església cristiana de Groenlàndia. Superinteressant. La rèplica d'una casa vikinga del segle XI i l'estàtua del fill d'Eric, el vermell, Leif Erikson.
Glaciar Kalarklit. És un dels escassos punts de la costa sud pels que es pot accedir a l'interior de l'illa, el gran plató de gel de l'Indatsis,
És també un dels glacials més assequibles i espectaculars del sud. Està a prop de Nalsac, des d'on es pot anar en llanxa pneumàtica. Recomanable encara que només sigui per veure el front del glacial o també per desembarcar a la costa i fer excursions a peu per la vorera del glacial.
Anem al mal número 8 ara, el fiord Tasermiut. És un dels fiords més vells del sud de Groenlàndia. Està envoltat per torres de roca negra i grans parets verticals molt apreciades pels pescadors. És un escenari quasi irreal. La població més propera és Nanortalik.
Fer senderisme. En aquesta illa no hi ha carreteres, així que el territori s'ha d'explorar a peu. Imprescindible comptar amb unes bones botes i tenir un esperit aventurer per anar caminant pel paisatge i anar trobant petits poblets. En qualsevol oficina de turisme de qualsevol població trobareu rutes de turisme. Important també el repel·lent de mosquits.
Anem amb la posició 10, o el consell 10, que seria Valo. Són runes d'una antiga granja vikinga en la costa sud, no molt lluny de Kakortok. Va pertanyer a una família poderosa que fins i tot tenia una església pròpia. Les runes en si no són gran cosa, però realment permeten conèixer l'estil de vida dels que van colonitzar l'illa, cosa superimportant, trobo. Entorn agradable, una badia preciosa i rutes de senderisme per arribar al jaciment arqueològic o al fiord.
Igaliku, un antic poble cerimonial viking i probablement la més pintoresca del sud de l'illa, en la que viu una trentena de persones. Aquí va tenir seu el primer arquebisbat de Groenlàndia. Queden les runes de l'església medieval, de la granja del bisbe i d'algunes construccions.
I acabem amb Tasilaq. És una de les localitats amb més possibilitats turístiques i salvatges de la desconeguda costa est de Groenlàndia, tal com ens deia l'entrevistada. La menys habitada perquè està coberta de gel 6 mesos a l'any. El problema és arribar, evidentment. Des dels fiords, com podríem arribar? Doncs des dels fiords del sud, per exemple, heu d'agafar un avió a Narsarsuaq fins a Reykjavík, capital d'Islàndia, i després, des d'allà, a Tasilaq. Sembla complicat, però val molt la pena. Us ho recomano. Forever getting out on my own. Every time I do this my way, I get caught in the lies of the enemy. I lay my troubles.
Doncs bé, ara anem amb la gastronomia, de la qual l'Estela ens ha parlat una mica, i hem agafat el seu post, justament, que ens parla sobre la cuina tradicional groenlandesa. Com hem dit, no hi ha una gran varietat d'ingredients ni tampoc preparacions molt complexes. S'alimentaven amb allò que tenien a mà i el que el clima els proporcionava. La dieta tradicional no inclou ni pa, ni patates, ni cereals i quasi no consumeixen lactis, fruites i verdures.
Es tracta, per tant, d'una dieta basada pràcticament en ingerir greix i proteïna. Això no significa que sigui desequilibrada, sinó que allò que nosaltres obtenim consumint fruites i verdures, ells ho obtenen doncs, de diferents parts de l'animal.
Per exemple, la vitamina C l'obtenen de menjar els òrgans en cru o les vísceres de foques, o la pell dels animals que els hi proporciona col·làgen.
Dona, dit així, no sonarà bé, però jo crec que al final t'hi
acostumaries. Jo he vist algunes fotografies, la veritat, que Greenpeace no sé si aprovaria, saps? Fa molt fàstic.
Bé, continuem amb Matak. Com dèiem abans, és la pell de la balena i l'última capa de greix subcutània. Es mossega per treure el sabó i es traga sense pensar perquè la textura és molt, molt gomosa.
En Groenlàndia no hi ha porcs, ni vaques ni gallines. Mengen carn de ren, bou, foca, balena, morsa i peixos com el flatant i el capelín.
Un plat típic és el xai groenlandès, una carn que té fama de ser molt suculenta.
També és molt típic cuinar carn barrejada amb passes i nous, convertint-la en una espècie de terrina amb un alt contingut calòric.
El peix és molt consumit, és el principal aliment i per això es preparen delícies com el cranc de neu, que ens comentava abans l'Estela, que combina tradició i modernitat. I atenció, perquè les gambetes, atenció, se serveixen enmig de bols fabricats amb gel dels icebergs.
També s'aprofiten els ous dels peixos per fer patés.
Les algues, algunes llavors i l'enciam, són els que el permeten cuinar amb amanides o fer de guarnició al peix i a les terrines de carn o petxines de peregrí.
El plat tradicional de Groenlàndia s'anomena suassa, que és sopa de balena, però també pot ser de foca. Es condimenta amb sal, pebre, llaurer, cebes i actualment patates.
És el que ens ha dit l'Estela fa un moment també, sí, sí. En els hotels es preparen plats tradicionals, com ens ha dit també l'Estela, però hi ha una gran influència de la cuina danesa i asiàtica, així com la tailandesa o la japonesa.
Els postres en aquesta cultura mai han tingut molta presència, així que els que podeu trobar són herència europea.
El que sí que ens agradaria recalcar és que el cafè groenlandès es pren després de sopar. Aquí moltes vegades no ho fem perquè això que ens pot treure la son, no sé què, doncs allà, després de sopar. Doncs, segons explica la història, el primer ingredient és calua i simbolitza la dolçor de la dona. I el segon és el whisky, Tullamore, que representa la fortalesa de l'home, i després el cafè, que representa la foscor de l'hivern.
A continuació, una mica de nata muntada que simbolitza la neu i els icebergs. D'aquesta manera, el cafè, o sigui, només amb el cafè, simbolitzen totes les persones, yeah, elements que hi ha a Groenlàndia.
És molt metafòric, eh?
Sí, i a part, visualment, és, sí, és com, no?, la diferenciació de totes les capes. Una cosa que sí que m'agradaria provar.
Vaja, vaja. I was never meant to fight on my... Bé, ara comentarem curiositats del país, perquè pensem que la naturalesa del país, doncs, així ens ho demanava, no? Volíem dedicar un apartat, com hem dit, especial a curiositats. Ho hem fet perquè creiem que el fet d'estar sotmesos a tantes hores, dies i mesos de la nit, de sobte, haver-se de topar amb just el contrari, amb tanta llum, ha de ser un pèl difícil. Almenys per mi ho seria, no? Tal com hem dit fa una estona, Groenlàndia, amb una tassa de 83 suïcidis anuals per cada 100.000 habitants, ostenta la primera plaça mundial, molt per sobre dels seus competidors, Lituània i Corea del Sud, tal com hem dit.
Després de gairebé 3 mesos d'obscuritat, de melancolia i depressió entre els seus habitants, la immensa illa és envaïda per la llum. Dies sense fi, nit sense nit, i és en aquells moments quan arriba el bon temps, quan una mena de fúria s'apodera de tots els groenlandesos i l'insomni arriba. Aleshores, es veu que els nivells de serotonina s'alteren estrepitosament.
Es veu que el nombre de suïcidis es va incrementar de manera molt significativa a partir dels anys 70, i és ben curiós, però no és que la gent més gran, no és la gent més gran la més recurrent, sinó que ho són els joves, i més concretament, segons hem llegit, els homes de 15 a 25 anys. A mi m'agradaria contrastar una mica tot el que estem dient, perquè d'una banda sembla que, bueno, com ens deia l'Estela, no?, que era bastant típic, o no era, almenys no era estrany, que la gent gran, quan no té qui els cuidi, quan veuen que són una càrrega, tal, llavors veien bé suïcidar-se. Les dones ho feien d'una forma i els homes d'una altra.
Les dues molt dures.
Les dues molt dures, sí, totalment. Però clar, també el que ens trobem, o el que hem llegit, és que la gent jove també té problemes, perquè si d'una banda no volen renunciar a les seves tradicions i no volen deixar de respectar els seus pares i els seus avis, d'una altra banda també es troben que ells realment tampoc els hi fan molta il·lusió seguir amb aquest estil de vida. I sí que, clar, si tenen internet, tenen televisió, tenen moltes formes de saber que en altres llocs del món, a la immensa majoria, bueno, per no dir a tots, podrien tenir una vida d'una forma bastant més plaentera, per dir-ho així, i menys, no sé, menys sacrificada, doncs, clar, això també els crea una mica de malestar. I, no sé, és com dir, mira aquí el caramelet, el tens aquí el caramel.
Sí, és que jo crec que, vull dir, també el caràcter d'un poble fa d'on siguis, no? És a dir, si tens més sol, ets com més alegre. Més alegre o crides més, diguem-ho així,
sí,
no? Llavors, jo també entenc que si estàs en un poble de 30 persones i molts són familiars teus, estàs com tancat, aïllat, no tens cap més sortida, potser l'opció que tens és o ajudar les tasques de la pell o coses així, o anar potser a pescar, quan a lo millor la teva vocació és ser artista o ser cantant o, no sé, alguna activitat així més terciària, ha de ser difícil enfrontar-te amb una societat que a lo millor depèn de tu per sobreviure.
Clar, estava també d'acord amb el que deia l'Estela, perquè clar, o sigui, tu no pots desitjar una cosa que no has vist mai, però clar, avui en dia tot arreu hi ha televisor, tot arreu hi ha internet, tot arreu hi ha ràdio, i bé, aquesta gent, jo també entenc que vulguin marxar de casa, però clar, d'una altra banda tampoc no volen descontentar els seus orígens. Ha de ser complicat també. I ara bé, però perquè com ens deia l'Estela, doncs han evolucionat una mica més i tenen alguna tenda i poden comprar coses, però imagineu-vos fa anys que havien de subsistir, havien de buscar menjar per subsistir. És que és, ha de ser molt dur.
Doncs sí,
pensar perquè... cada dia, a veure què pesco avui, perquè si no, no tinc per menjar. I què faig demà?
No, no, clar, és la necessitat, o sigui, és la supervivència pura i dura. O sigui, no hi ha res més. I també suposo que per això, no, en certa manera, la poligàmia, o és a dir, bueno, pues, si hi ha tres dones al poblat i un home, pues, si totes podem fer una llar comú i treballar per un bé comú, doncs mira, abans sobreviure, no, que... els, no sé,
una distracció
gels,
més,
cosa.
Almenys.
Clar, és en plan
una
la necessitat de viure en companyia.
Sí. No sé, ha de ser complicat. D'aquí sembla molt fàcil, vull dir, sempre és més fàcil, sempre és més fàcil parlar-hi que viure-hi, però bueno. No podem, tampoc no voldríem oblidar altres factors, com també ha comentat la nostra entrevistada, la... Ai, no me'n recordo.
L'Estela.
Com per exemple l'alcoholisme o també els abusos sexuals, incests, l'elevada disfuncionalitat familiar, l'aïllament, la manca de feina. Clar, recordo que he comentat que moltes vegades la gent està, diguem, deprimida perquè ja no troba que sigui tan necessària. No, abans sí que havien de, per exemple, de buscar el seu aliment, però ara si hi ha altres vies, què fan?
Bueno, potser aquí, o sigui, potser ho podem pensar com que això és un benefici, és a dir, a lo millor ara sí, poden haver diaris, pot créixer un altre tipus de turisme, no? O sigui, és a dir, tots els països hem evolucionat d'una manera o una altra. Potser ara és el moment de Groenlàndia, no? En el moment en el que potser no tenen tanta necessitat de caçar o estar al so de, no? De les diferents estacions i això, potser els ajuda a desenvolupar unes altres coses que fins ara no eren necessàries.
Sí, sí.
No? No sé, sí, potser sí. Hi ha més art, més... no sé, una mica més d'obertura, però clar, el canvi sempre provoca que no sàpigues què fer, una... no? De, i ara què? Jo he fet 30 anys, he sigut pescador, i ara què?
Sí, perquè clar, una definició que vam trobar també diu: els pares i avis, per exemple, són persones de consciència rural i conservadora dedicades a lluitar dia a dia per a sobreviure i aconseguir quelcom per a menjar. Imagineu-vos la grandíssima diferència entre la seva forma de vida, a la qual estan acostumats, i qualsevol altra forma de vida alternativa a la seva, amb més comoditats, menys instint de supervivència, etc. És el que estàvem dient més o menys. Clar, entenem, per exemple, que els hi pugui fins i tot alguns semblar injust el fet d'haver nascut allà. Però bueno, això també... hi ha molta gent d'altres països que també ho poden pensar, no? Els que estan en guerra, els que estan en vies de desenvolupament...
L'únic que és curiós perquè Dinamarca té una consciència molt de societat. És a dir, els nens van a les escoles i després de les escoles van a tallers o com casals, que allà se'ls ensenya les cançons tradicionals, els contes tradicionals, fan com una societat. És a dir, jo no et perjudico tu perquè tu ets, saps, part de...
formes part de mi, clar.
Formes part de mi, i si jo faig que tu vagis malament, jo
no
a la llarga
malament.
Aniré malament. I és curiós perquè ella també ha comentat que tenien la consciència de ser una societat. És a dir, jo sé que, per exemple, jo pescaré més que tu, però a mi no em val quedar-me'n més perquè se'm farà malbé. Llavors, prefereixo repartir-ho. Prefereixo que en aquesta illa siguem 5.000 més aviat que 4.999, per exemple. No? És la capacitat de pensar com a poble, com a comunitat, de estem aïllats però formem part d'un tot. Llavors, també aquesta disjuntiva provoca que moltes vegades, quan una part d'aquesta societat decideix emigrar o anar fora, vulguin que tot el que se'ls ha donat retorni. No? És com una de les fugues de cervell, que també passa a Xina, per exemple, els envien a Europa i després volen que tornin, perquè tot allò que han après, doncs ho implanten. O, per exemple, a Venezuela, hi ha com unes beques, que em sembla que són de 2 a 5 anys, tu vas a una empresa europea, americana, aprens tot el que puguis aprendre, tu paga tot l'estat, però la tornada has de treballar a Venezuela o al país que t'hagi deixat. I és una manera de que la fuga de cervells momentània és una recompensa futura.
Després,
és
una inversió de futur, d'alguna manera. Sí, es pot mirar així també. Sí, sí. És també molt curiós el fet de que no tenen propietat de la terra, és també totes a tots, tots són comunitat, és molt...
No? Bueno, clar, i depèn on visquis, que
sí.
Si comença el glaciar a anar-se'n, saps? Ja has estat 30 anys pagant un gel que s'està desfint i s'estan per allà, jo crec que també preferiria no tenir propietat de la terra, eh?
Sí, no, però vull dir que en aquest sentit, imagino que d'aquí, potser, si és cert que hi ha poligàmia, d'aquí també el fet, no? O sigui, compartir bastant, perquè som, al final són pocs i ens hem d'ajudar uns als altres.
Sí, sí.
Si a mi em sobra menjar, te'l dono tu, perquè a tu, quan et sobri de mama, el donaràs a mi.
Clar, no? És aquest el fet. I llavors també una cosa que no hem comentat, que m'han recordat ara, és que per el nom blanc...
Ah, que tenen moltes excepcions.
Tenen moltes... Sí. Clar, i això és ben curiós, perquè aquí pots distingir entre blanc, blanc trencat, no? Això una mica, però clar, ells... Saber realment quin sí. blanc és permet saber com està el gel.
Sí,
si el gel es pot trepitjar, sí. Si no, si és perillós.
Sí.
I això només amb una paraula. O sigui, tot un coneixement en una sola paraula que et pot salvar la vida.
Sí, no? És així. Clar, suposo que quan has utilitzat molt una cosa i treus totes les, diguem, no sé, el profit possible per tal d'economitzar el temps i el llenguatge i tot. És que és així. És la forma de funcionar dels éssers humans, suposo, no? No sé, al final. Bé, més o menys crec que hauríem d'anar acabant perquè si no...
Sí, avui hem tingut un petit lapsus, bueno, jo he tingut un petit lapsus i m'he deixat la bosseta amb els països, així que hem hagut de fer de pressa i corrents dos paperets, al qual el Felip ha posat un país i jo n'he posat un altre. No sabem quins són l'un de l'altre, però avui escollirem entre aquests dos.
Sí. M'he fet el sorprès, però sí, clar.
M'he recordat molt tard, tinc un moment recordat i pensat...
Bé, avui no. Tot s'ha de dir, ha sigut un dia una mica... Jo no sé què ha passat, però ens hem perdut per venir. Ens hem curat per no, però no era. Després, bueno, ens hem quedat sense papers, bueno, en fi.
En canvi, després l'entrevista, tot el programa ha anat com molt bé, no? Llavors nosaltres sempre pensem que quan ens passa alguna cosa mentre venim cap aquí és la senyal de que anirà molt bé.
Això, no sé. La Marina se'n riu, no sé. En fi.
Bueno, doncs pues et toca a tu, no? Et toca a mi? Vaig a barrejar-los.
Ai, de moment m'ho que si és el mateix país...
Home, no, si és el mateix país, em sorprendria molt, eh? Però últimament sempre pensem coses molt similars.
Sí, no sé. Oh, és el meu.
Aviam, que
no... No sabré quin és el teu, no? Es pot canviar? No. Es pot canviar? Jo, vale.
Aviam.
Bueno, pues res, allà va. Tres característiques. Alt índex d'alfabetització. O sigui, estan ben formats. Baixa esperança de vida. És contradictori, això. Però, bueno, i no hi ha publicitat.
Ostres.
O sigui, és bastant...
Excepte allò de la...
Contradictori, perquè tenen molt, o sigui, estan molt alfabetitzats, però no hi ha publicitat.
Això molt bé. La tercera pista és la que m'ha matat i la que fa que no vulguin aquest país. O sigui, les dues primeres m'encantarien, però aquesta...
Baixa esperança de vida, t'encantat.
No, aquesta no.
Ah, que no, vale.
Les altres dues, però baixa esperança de vida. I no sabem on t'està situat. Només
no, no ho dic, això, no ho diré, eh? Jo no soc tan benèvol com tu, que dius, venga.
No. Uali, no.
Pensem una miqueta.
Bueno, va, pensarem.
I bé, doncs és gairebé l'hora, per tant, moltes gràcies per acompanyar-nos un dia més. Ha estat un dia molt, molt, molt xulo i, bueno, esperem el proper programa. Sigueu feliços i que vagi tot molt bé. Una abraçada.